slow down. Bona tarda a tothom, aquí com a cada tercer dissabte de cada mes, a les 4 de la tarda, Priorem Priorat, aquest programa d'acompanyament a les persones i a les famílies. I just want you closer. Is that all right? Baby, let's get closer. Un programa presentat per Josep Maria Ferran. Col·labora al Centre d'Estudis del Priorat, Seredai de Catalunya, la coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i a totes aquelles entitats de la nostra comarca que hi volen col·laborar. Priorem Priorat, un programa mensual, un mensual on cada tercer dissabte de cada mes tenim la cita a les 4 de la tarda. D'aquí a uns moments parlarem amb Xavier García, un periodista. De tot el moment estarem ja en contacte. Avui amb nosaltres tenim en Pere Audi. Pere Audi és mestre, bona tarda.
Bona tarda.
I a més és escriptor, bueno, investigador d'història, d'aspectes de la comarca, no?
Bé, jo sóc mestre i com a hobby doncs, em dedico a fer recerca sobre la història de la comarca. És veritat que m'agrada escriure, però no em considero escriptor, mestre.
Bueno, però ens passem la vida escrivint.
Sí, també. Exacte.
Però bueno, en el fons és mestre de l'Escola de Marçà, no?
Uh-huh.
Molt bé. Llavors estàs amb nosaltres perquè estàs oferint i tens inquietuds a nivell de la comarca, local i comarcal. Què estàs oferint en aquests moments? Què ens pots dir? Perquè fas moltes activitats, no?, a nivell de comarca.
Bé, jo el que faig és, a part de les classes, que és el que m'ocupa més temps, fer recerca. Aleshores, quan tinc alguna cosa que explicar, doncs intento que surti publicat i bé, vull dir, ara en aquests moments, per exemple, estic treballant sobre la història del Priorat en un període relativament o molt poc conegut, com és el període de la dictadura de Primo de Rivera, setembre del 1923 fins finals, començaments del 1930, i paral·lelament estem treballant amb més gent, com el Toni Orensans o la Neus Rofes, el Miquel Maria Ferrer, i em sembla que em deixo algú, que em disculpi, sobre la història de les cooperatives de Marçà i Falset.
Molt bé, aleshores és una franja, història, no?, del segle XX, entre un fragment abans de la República, no?
En principi abans de la República.
És a dir, les crisis política i els esdeveniments que van succeir, que van acabar posant la República Espanyola. Bé, aleshores, això és el que esteu treballant. La teva experiència com a historiador i el que te va suposar el guanyar el Premi dels Jocs Florals de Torroja del Priorat, què et va significar tu per la teva vida personal?
Home, evidentment una satisfacció, perquè és d'alguna manera l'aval de que t'ofereix una institució que el que estàs fent doncs, té algun sentit. Jo no les tenia totes, no les tinc mai totes, perquè sóc amateur, vull dir, jo ja dic que sóc mestre, i per tant, doncs, quan d'alguna manera no tens la formació que hauries de tenir per fer segons quines feines, doncs això, et sents amateur i tens sempre la por de fotre la pota, com si diu vulgarment. Abans de presentar els treballs que he presentat als Jocs Florals de Torroja, sempre procuro que algú se'ls miri per dir-me si té la cosa té cara i ulls, i un cop m'han dit que sí, que té cara i ulls, és quan presento els treballs. I tant amb l'any que vaig guanyar amb el treball de la cooperativa obrera del Porvenir d'aquí de Falset, com fa 2 anys que vaig guanyar, o any i mig que vaig guanyar amb el treball sobre el moviment cooperativista, anarquista i el sindicalisme catòlic aquí al Priorat, doncs evidentment és una gran satisfacció. També hi ha l'aspecte econòmic, sempre va acompanyat aquest premi d'un premi econòmic, i el gran premi, la grossa, que és la publicació del treball, perquè evidentment doncs, investigar, fer recerca, i que això no tingui ressò en el sentit de que no ho puguis donar a conèixer a la gent, doncs sempre és una mica frustrant.
I és un paper molt important que fa la convocatòria anual dels Jocs Florals de Torroja del Priorat, que a més de donar un premi així significatiu o simbòlic a nivell econòmic, és la publicació sí, que es du després tot seguit. Això, una entrevista de treball que vaig tindre amb el doctor Josep Sánchez Cervelló, és quan vam parlar de moltes publicacions i treballs que s'han dut aquí al Priorat sobre les víctimes de la Guerra Civil i també doncs, sobre el teu treball de cooperativisme, i déu-n'hi-do
el bon treball
que ha estat. I per fer un treball així, quant de temps se necessita per dur a terme?
El temps que necessita, no t'ho podria dir. Jo fa 8 anys que vaig començar, això sí que t'ho puc dir, fa 8 anys que vaig començar a investigar sobre la història contemporània de la comarca, primer centrat en el temps, el període de la República, però no trobant resposta a moltes de les preguntes que ens fèiem, en aquella època que treballàvem molt sovint amb el Toni Llorenç Sanz o col·laboràvem, ens fèiem preguntes i parlàvem molt sovint, no trobant resposta a les preguntes que ens fèiem, com et deia, doncs vaig decidir tirar enrere i començar, diguem-li, gairebé amb el segle. I des d'aleshores han passat 8 anys. Evidentment, no són 8 anys dedicats únic i exclusivament a això, perquè, evidentment, doncs, tinc altres feines, però sí, el temps és... Podria haver continuat un parell d'anys més i hauria trobat, de fet, estic trobant noves informacions, encara que investigui sobre un altre període, estic trobant noves informacions i per tant, no acabaries mai, no? El que passa és que arriba un moment en què ja penses que tens un corpus, una cosa que explicar, ja concreta i definida, i que la tens més o menys tancada, i és quan fas el pas a dir bé, això ja està llest per publicar aproximadament, que mai ho està del tot, perquè et dic, tinc ja un document Word obert al meu ordinador que es diu afegitons al llibre que acaba de sortir, per tant, m'entens, no? I no s'acaba mai...
8 anys de treball, de recerca, més moments, menys, és tot una vocació. Quins aspectes del teu llibre t'ha sortit com anècdotes que mostra més interès a la gent quan els presentes o quan parles amb ella sobre el llibre? Què és el que t'ha trobat més en aquestes presentacions?
A mi el que més m'agrada és la resposta de la gent, no? En el sentit que igual estàs passejant una tarda els teus gossos pels voltants de Marçà i t'atura un senyor que et ve a buscar perquè t'ha vist i et diu, aquell que tenia bombes guardades a Marçà en aquella caseta de camp a l'any 19 o 20 que el va enxampar la Guàrdia Civil, era el meu avi. I coses per l'estil, no? O gent que et diu, jo havia sentit parlar d'alguns d'aquests temes, però ara els veig d'una altra manera. Ara els veig d'una altra manera. O gent que et diu, l'haguessis pogut fer amb dos volums perquè així els podria portar a tot arreu, perquè clar, amb un sol volum pesa una mica. La veritat és que aquesta reacció de que penses és un totxo que serà impassable i veure que la gent doncs, se l'està llegint i que diu que s'ho passa bé, doncs és lo més gratificant.
Aleshores, també dir que dins d'aquestes anècdotes de presentacions, a nivell general hi ha una mica costa molt a nivell de la gent, no, a Priorat, passa a tot el món, a nivell de parlar de segons quins temes, per exemple, parlar d'educació, parlar de segons quins certes culturals del món, no? de la creació, parlar, per exemple, de víctimes de les guerres, això costa a la gent parlar, no? Els costa decidir, no?
Sí, no, i costa tant que hi ha persones doncs, que has anat a entrevistar un dia i al segon te diuen que no t'expliquen res més perquè una veïna o uns veïns doncs, li han fotut la bronca pel carrer, saben que estava sent entrevistat per una persona que investigava sobre la història de la comarca i s'ha tallat la informació. Jo tinc un gran avantatge i al mateix temps una gran dissòria, és que no sóc del Priorat. Uh-huh. Això és un avantatge en el sentit de que puc establir emocionalment una distància, que és la que es demana a tota persona que fa una investigació, aquesta distància emocional respecte al tema investigat. És a dir, no tinc cap mena de vinculació familiar amb cap de les persones que van viure, protagonitzar o sofrir els fets que s'estudien. I per altra banda, això és un desavantatge perquè evidentment això em priva del coneixement a fons d'algunes coses i dels contactes que sempre van bé tenir per accedir a determinats arxius particulars. Amb això m'ha ajudat molt el Toni, que com és del terreny, ben conegut i ben coneixedor del terreny, ben conegut al terreny i ben coneixedor del terreny, bon coneixedor del terreny, doncs m'ha obert les portes a algunes cases, no?
No això és el camp de treball, no? Mm-hmm. Sí, sí, sí. Bueno, seguirem d'aquí uns moments. Seguim aquí a Priorem Priorat. Entrevistant també amb nosaltres al fil telefònic en Xavier García. Bona tarda, Xavier.
Hola, bon dia. Bona tarda.
Bona tarda. Bé, primer de tot, felicitar-te per estar acceptat la teva comunicació a la trobada galeusca del Museu d'Història de Catalunya.
Doncs bé, home, és una satisfacció, efectivament.
Bé, aleshores, de què tracta la teva comunicació al voltant del Priorat i la Ribera d'Ebre?
Bé, mira, jo vaig pensar que seria una bona idea parlar o escriure de mossèn Joan Massip en relació a la seva activitat dintre de la UAC catalana a les comarques de l'Ebre, als anys 50 i 60, que va ser una activitat molt, molt intensa i molt àmplia.
Molt bé. I aleshores això ho podràs, serà comunicat dins d'aquesta trobada galeusca de Barcelona del mes de desembre, i que no sé si és el dia 10 o el dia 11, no?, de desembre.
10 i 11 de desembre, sí.
I en aquest pues, serà també donar compte. A nivell de resum, quins aspectes són importants entre els anys 50 i 60 a la vora de la figura de mossèn Joan Massip i a la Unió de Pagesos i el moviment obrer i social i catalanista de les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre?
Sí, efectivament, tal com dius, mossèn Joan Massip doncs va tenir una activitat molt àmplia en tots aquests camps, com a sacerdot, com a cristià, com a català i com a ciutadà, no? Llavors ell es va involucrar d'una manera molt extensa en tots aquests terrenys. Jo crec que va fer el que es demana a tot cristià i més si és sacerdot. Llavors jo crec que tot això va començar amb la creació de l'OAC a nivell de tot l'estat espanyol l'any 46 per part de Guillem Rovirosa, que va ser un gran laic de Vilanoví, com jo, de Vilanova i la Geltrú, i l'arribada de l'OAC a Catalunya doncs, mira, va ser possible gràcies a mossèn Joan Massip, el meu pare, Xavier García Soler, de Vilanova, i quan ells dos es van conèixer l'any 49 a Manresa, en unes primeres jornades de l'OAC a Catalunya, doncs una mica tot va començar allà, no? A veure, el que cal doncs, remarcar aquí és cal tenir, diguem-ne, cal tenir sempre present les circumstàncies polítiques, socials i econòmiques d'aquella època, pocs anys després del final de la guerra, i per tant cal remarcar el coratge i la valentia d'aquesta gent, de fet derrotats de la Guerra Civil, que van tirar endavant la necessària recuperació social, cultural, econòmica, política i catòlica a nivell de l'estat espanyol i de Catalunya, no? I, per tant, això vol dir que doncs, testimonis com el de mossèn Joan Massip en aquestes comarques doncs, van ser molt rellevants i, efectivament, es va involucrar doncs, en tot el que era humà, just, i va tenir doncs, un aspecte de solidaritat amb els més desfavorits.
Estem aquí al programa Priorem Priorat, aquí també amb el fil telefònic en Xavier García, periodista i historiador de les nostres comarques. També ens acompanya aquí en Pere Audi, en directe, també mestre i historiador, aficionat, però déu-n'hi-do als treballs que també ha estat portant a terme a les nostres comarques. Per la teva part, Xavier García, el dia 11 de desembre es durà a terme una trobada de persones, entitats i mitjans de comunicació a Bellmunt del Priorat. Tu estaràs treballant amb el tema de Galeusca, altres, el que sigui. Però sí que és important aquesta trobada perquè la comarca, a nivell d'identitat, que tothom treballa, hi haurà gent que estarà present, hi ha gent que no hi estarà, però sí que és important donar-li una mica d'espenta en el sentit de que la comarca necessita identitat, necessita també conèixer totes les persones que estan fent coses per la comarca, no? En aquest sentit. Aleshores, el dia 27 de que va ser de març, que es va fer la trobada a Marroig. Va ser una trobada molt rica al voltant d'un record d'una persona de 20 anys que s'havia mort, no? En el cas de mossèn Massip. I això també va ser un pas de consciència de que hi ha persones que ni que hagin mort fa 20 anys doncs encara estan en el record. Tu vas donar un testimoni molt important en aquesta trobada.
Sí, 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 home, a veure, mossèn Joan Massip jo el vaig conèixer exactament l'estiu de l'any 1969, jo amb 19 anys, gràcies a l'amistat de mossèn Joan amb el meu pare, doncs vaig poder arribar a la Ribera d'Ebre i concretament a la Torre de l'Espanyol, on ell exercia de sacerdot, de capellà, però prèviament, clar que jo només tenia 6 anys, quan vam anar, gràcies a ell també, i a la Rosalia Perpinyà dels Guiamets, a passar un estiu allà als Guiamets, aquí al Priorat, però clar, jo només tenia 6 anys i per tant jo estava per altres coses que per conèixer sotanes. Sí, però en qualsevol cas, sí, sí. El més important va ser que mossèn Joan i Carmel Viernes d'Escó em van obrir les portes de la Ribera d'Ebre i a partir d'aquí, quan en aquella època jo estudiava periodisme, doncs per això, a mi per això va ser molt, molt transcendental per mi dintre de la meva vida, tant professional com personal, la coneixença de les Terres de l'Ebre gràcies a aquests dos grans homes va ser molt important i això sempre és un deute permanent que tinc amb ells, que espero que durant aquests 40 anys hauré acomplert en certa mesura a través de tants i tants llibres i papers i conferències i històries que he portat a terme en defensa del que ells van defensar en èpoques molt més difícils que la nostra.
A veure, en Xavier García, també per acabar i acabar aquesta entrevista tan interessant, en el teu paper a les comarques del Priorat, la Terra Alta, que ara estàs a Horta Sant Joan, resideixes a nivell de la Ribera d'Ebre, quins els treballs més essencials que tu has pogut atendre, que has fet difusió al voltant d'aquestes terres?
Jo he fet articles i llibres i conferències sobre la qüestió ecològica, que em sembla primordial per defensar un altre model de desenvolupament. He anat a indagar en les persones que m'han semblat més representatives d'aquestes comarques a través de moltes entrevistes i a través de la sèrie de llibres Homenots del Sud, i he procurat sempre doncs, estar al costat de la cultura i del territori i de la gent, no? I llavors em sembla que això era un deure professional que tenia, professional però també humà, en funció de tot el que jo he après aquí amb la gent i observant els paisatges d'aquestes comarques.
Els teus treballs també han estat al voltant de Benissanet, no?
Sí, sí, home, la figura d'Artur Blader, importantíssima per mi, també el vaig conèixer en aquella època, 2 anys després d'haver conegut la comarca, el 71, el mateix Carmel Viernes doncs, em va portar a presentar-me amb Blader i des de llavors ja vam tenir una amistat molt intensa. He dedicat molts llibres i molts articles a la figura de l'Artur Blader i des de fa 3 anys, amb motiu del centenari del seu naixement, doncs s'estan publicant les obres completes d'aquest gran escriptor i home de la Ribera.
Molt bé, doncs periodista, historiador, impulsor de les obres de Artur Blader.
Sí.
Doncs bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres, felicitats, i que almenys la teva feina i també la mossèn Joan Massí doncs també estigui sellada, segellada en aquesta trobada galeusca de Barcelona.
Així ho desitgem, i moltes gràcies a tu, Josep Maria, per tot el que impulses i el que promous. Moltes gràcies a tots.
Gràcies i records a tots i a Horta de Sant Joan i en aquesta participació en aquest programa Priorem Priorat.
Moltes gràcies, adeu-siau. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screen crack. Bé, com hem dit, entre nosaltres està en Pere Audi. En Pere Audi ha fet un treball sobre el cooperativisme. Podem dir que gràcies a la col·laboració de Toni Ronsans en el que ell ha explicat, no? Però ell, en aquesta dedicació de 8 anys, i més de 8 anys pràcticament, al món del cooperativisme de la comarca del Priorat. Aleshores, entre el moviment obrer cooperativista, entre el que seria els a nivell de capellans d'església, entre el món laic o el món secular, o el món de partits polítics, sindicats, de, fins i tot en el món de la República, que millor eren anticlericals. En aquest sentit, a nivell de fer una síntesi, tu què veus a través d'aquest treball que quasi una dècada de feina, no?
Bé, jo pel que he treballat a la comarca i lectures de complement, el que veig és que l'Església cap a finals del 19 se'n va donar que la situació a la qual el capitalisme estava portant la societat era una situació, diguem-li, molt precària per als treballadors. Això ho va reconèixer el Papa Lleó XIII a la seva encíclica Rerum Novarum i posteriorment en d'altres. A partir d'aquí, l'Església intenta donar un missatge alternatiu, un missatge d'esperança i intenta organitzar societats on treballadors i patrons estiguin plegats i puguin discutir de forma pacífica els seus problemes. Els va costar temps adonar-se'n, perquè si la revolució industrial podem considerar que comença cap a mitjans del 18, els va costar més de 100 i pico d'anys adonar-se'n que la societat anava de mal borràs. En determinats llocs, com a Bèlgica o com a Espanya, a la zona de Castella la Vella, el missatge va funcionar més o menys i els sindicats d'orientació catòlica van tenir certa força. Van ser capaços d'organitzar els treballadors i de donar-los una alternativa no revolucionària, que és el que es pretenia. Perquè, en el fons, si tu llegeixes l'encíclica del Lleó XIII, jo llegeixo un tros a les meves xerrades, hi ha trossos que semblen redactats per qualsevol revolucionari de començaments del XX. Diu claríssimament que els treballadors estan explotats i que estan submesos a la misèria més absoluta. El que passa és que, evidentment, l'alternativa no la troben en el Capital de Marx o no la troben en el Manifesto Comunista ni en les obres de Proudhon o Bakunin, sinó que la troben en la Bíblia. I diu, senyors, sellem-nos, parlem i donem un missatge d'esperança. Donem solucions als problemes dels obrers sense que això comporti una revolució social, que evidentment a totes és el que es volia evitar. Què trobem de tot això a la comarca? Molt poc. Molt poc perquè a Catalunya, en aquella època el pensament anarquista i l'organització anarquista, no la CNT, sinó una cosa difusa que podríem anomenar anarquisme, ja havia calat molt entre els obrers. Primer va ser el Partit Radical, o també el Partit Radical de Les Ruix va tenir certa força entre els obrers. I aquí el Priorat, a més, tot això s'agreujava en el sentit de que havia una distribució de la terra que si no ens deixava, com a Andalusia i Extremadura, zones perfectament latifundistes, sí que era una situació molt propera, en el sentit de que havia molts petits propietaris que no tenien el suficient per viure de la seva terra i, per tant, havien d'acabar fent de jornaler. Això, més tots els jornalers que havia, doncs, feia que la mà d'obra fos molt abundant. I això comportava, amb la filoxera pel mig, una davallada dels sous, perquè, clar, la filoxera va acabar amb els ceps. S'havia de replantar, però això pocs propietaris ho podien fer perquè replantar era molt car. Aleshores, entre els jornalers i els petits propietaris que havien d'anar de fer de jornaler, fos per un senyor o a les mines de Bellmunt, doncs havia una situació gairebé tan explosiva com podia haver a Andalusia o Extremadura. Havia molta fam de terres. Evidentment, dir-los a aquests jornalers o petits propietaris que s'havien de seure amb els seus amos que els havien explotat tota la vida, discutir els seus problemes, no va calar entre els treballadors. A Castella la Vella, que he posat com a exemple de llocs on sí que va calar aquí a Espanya, dels pocs on va calar, allí el que havia era una petita, o havia una àmplia capa de petits i mitjans propietaris que era majoritària i que va acceptar aquest missatge. Però aquí el missatge no el podien acceptar aquells que no tenien res, perquè no els oferien massa cosa a canvi, no? Per això crec que va tenir tanta força la implantació de l'anarquisme aquí a la comarca, perquè l'anarquisme sí que els donava una alternativa molt clara, que era, senyors, la terra és de tots, algun dia serà de tots i tots hi podrem viure d'ella. Va haver alguna cooperativa, com la del Mar Roig, però era una cooperativa de producció, no era aquelles societats que preconitzava la Rerum Novarum, on poguessin discutir. Va haver algun intent al Molar, al Centre Obrer Tradicionalista, però que en el fons es va quedar per mi en una simple organització del Partit Tradicionalista, i poca cosa més. Pràcticament no va haver res a la comarca de sindicalisme catòlic. No és estrany. Ja et deia abans, a Catalunya va tenir molt poca implantació. A més, de les peculiars o la peculiar situació que es donava a llocs amb presència, molta presència de terratinents, el sindicalisme catòlic espanyol era una olla de grills. Qualsevol manual d'història del període planteja les disputes que havia entre diferents faccions de sectors catòlics, perquè hi havia una part del catolicisme espanyol que tenia una arrel tradicionalista carlina molt forta, i aquest sector, doncs, era, entre cometes, odiat per aquells que, que sent catòlics no comulgaven amb el tradicionalisme. Per exemple, Cànovas, no, perdó, com l'altre president que va ser assassinat, bé, Canalejas, se me n'havia anat al sant al cel, era catòlic practicant, fou assassinat sembla ser per un anarquista. Dic sembla ser perquè les filiacions de vegades se poden inventar. Vull dir, en principi als llibres figura que era anarquista. Doncs aquest senyor era catòlic practicant i va ser un dels defensors de la llei del candado, per exemple, que pretenia limitar la presència d'ordres catòliques, d'ordres religioses a les ciutats, i pretenia una certa separació església-estat. O sigui que dintre del sindicalisme espanyol havia diverses tendències que s'enfrontaven entre elles i que col·laboraven a fer que el sindicalisme catòlic tingués una difícil arrel. No recordo ara el nom de quin senyor que va organitzar uns sindicats catòlics a prop de Tortosa, i com a premi el van enviar a Buenos Aires a fer de capellà, o sí, una cosa així. Sí, o sigui, sí, sí. Anècdotes d'aquesta mena, doncs, se'n poden trobar unes quantes. Això encara va dificultar més la implantació del sindicalisme catòlic a Espanya, que sempre va ser molt, en general, fluixa.
Aleshores, pràcticament 2 anys, farà que va celebrar els 75 anys de cooperativa, o això, llavors la naturalesa, les iniciatives d'aquesta unitat de treballar en equip, que neixien de persones o que sortien... eren iniciatives de partits sindicats o partits...
Et refereixes al sindicalisme catòlic?
Sí, sí.
Bé, en el cas de...
sindicalisme catòlic o no catòlic?
No, perquè... en el cas del sindicalisme catòlic, a Cabassers tenim la figura molt interessant del Delfí Navàs, qualificat pel Vicenç Viete com a cacic. A mi em costa molt emprar aquesta paraula, però si el Vicenç Viete, bon coneixedor de la història de Cabassers, l'empra, doncs crec que jo també l'ho puc utilitzar. El Delfí Navàs doncs, va tirar endavant, a més, envoltat de gent jove, com explico el llibre, una entitat que també volia ser això, no? Però era més aviat una entitat cultural, d'arrel catòlica, però bàsicament cultural, la Bona Herba, si no recordo malament es deia, i pel que sembla ser, doncs altres alternatives tenien darrere els grans terratinents, el Centre Obrer Tradicionalista del Molà que anomenava abans, darrere seu estava el Josep Escoda Freixes, fill de l'Escoda, a veure, ara em sortirà el nom, del Miquel Escoda Sancho, si no recordo malament. Darrere de cada iniciativa trobem més aviat persones. Això no vol dir que el Frederic Escoda, perdó, no era el Miquel, el Frederic Escoda. El Frederic Escoda, per exemple, sí que era una persona individual que tira endavant aquesta iniciativa, però no es pot oblidar que va ser cap del partit tradicionalista a nivell de la província de Tarragona i un dels caps del tradicionalisme català. Tenia representació dintre la Junta a nivell, diguem-li, que en diríem avui en dia Nacional de Catalunya. En quant a altres alternatives, bàsicament, partits en aquella època, els partits dinàstics estaven totalment desprestigiats, no tenien ni una organització, diguem-li, com la d'avui en dia, que tenen els partits, amb militància, amb reunions, amb mítings, tot això no existia, tenien tot just un diari i poca cosa més. Justament un dels mèrits o una de les bones idees que va tenir el Lerroux va ser organitzar el seu partit radical com a partit de masses, va ser un dels primers. La Lliga posteriorment també doncs, va intentar seguir una mica aquest fil, però el que és a nivell de comarca, partits organitzats, ben organitzats, tret del tradicionalista perdó, i del partit radical en un moment determinat, no hi havia grans partits, no hi havia partits, en el sentit de insisteixo, no en el sentit de que no hi hagués gent que pertanyés a partits, sinó partits tal com els coneixem avui en dia, doncs amb una afiliació, amb unes assemblees, amb uns mítims, amb uns congressos on es discuteixin, etc.
Com a mínim, dins de l'afiliació.
Tot això, tret una miqueta del Partit Radical i de la Lliga que quan es crea en 1913, pràcticament no hi havia res. No, la resta de partits eren partits pues, de notables que de tant en tant es presentaven a les eleccions i et deien que els havies de votar i poca cosa més.
Molt bé, Pere Audi ens ha explicat aquí un resum del que podria que és el seu treball d'un resultat de 8 anys en investigació en el món del cooperativisme. Pues moltes gràcies per estar amb nosaltres. Seguim aquí amb Priorem Priorat. Bé, seguim aquí després de l'entrevista duta a terme amb l'escriptor i periodista en Xavier García. A més, aquí ens ha acompanyat en directe en Pere Audi, també historiador i mestre d'aquí, d'una escola de la comarca del Priorat. Ara, tot seguit, parlarem al voltant de l'activitat que es va dur a terme el 6 de novembre. El 6 de novembre passat, al Museu d'Art i Història de Reus, varen fer una quarta jornada al voltant d'unes jornades que es van iniciar, les tres primeres, a l'Institut d'Educació de la Ciutat de Tarragona, a l'Institut Municipal d'Educació de la Ciutat de Tarragona, on al voltant de les jornades estaven el tema central recursos i mesures d'atenció a la diversitat. Mesures i recursos d'atenció a la diversitat al professorat i també al voltant de les famílies, perquè no sols se fan mesures d'atenció a la diversitat a les escoles i instituts, sinó també són mesures d'atenció a la diversitat a les famílies, perquè no tinc cap pare ni mare, pot tractar els fills per igual, perquè tots els fills són també diversos. Aleshores, el dia 6 de novembre es va dur aquí al Museu d'Art i Història de Reus, de la ciutat de Reus, i es va parlar a l'exposició Modest Gené. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Maria Carme Gené, la filla de l'escultor. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Estem ara parlant del 6 de novembre, que vam dur a terme la quarta jornada de recursos i mesures d'atenció a la diversitat per les famílies, i una vintena de persones van assistir en aquesta exposició de Modest Gené, el teu pare. Aleshores, era una mica explicar que realment en aquests moments se pot visitar, no? Visitar aquesta exposició de l'escultor Modest Gené a la ciutat de Reus, al Museu d'Art i Història. Com està la situació en aquests moments i quin termini té i tot això?
Bueno, doncs això va ser un èxit, a més amb molt d'interès, i és que a més és molt engrescador per les famílies i entitats que vulguin veure, perquè és una gran visió escultòrica i artística i també doncs, biogràfica. I bueno, doncs molt contents, i a l'abast doncs, es pot fer la visita guiada, inclús la ruta per la ciutat, també si es demanés.
Molt bé. Aquest dia, precisament, vam fer una hora i mitja de la visita de l'exposició, Modest Gené, i després també vam visitar la plaça de Llibertat i també per el carrer de la parròquia de Sant Joan. Ens pots explicar també una mica de les obres de Modest Gené a nivell civil de la ciutat de Reus?
Sí, perquè també hi ha monuments i coses escultòriques als edificis, a més doncs, les esglésies, com hi ha obres molt importants, com aquest Crist de la Sang, el Sant Sepulcre, l'Epitafi, coses molt maques, però que doncs, està a l'abast. També té el carrer, i després també s'han fet llibres biogràfics i també inclús el segell de Correus també està concedit amb el seu nom.
El segell de Correus també ha dit que també al dia de la plaça de Llibertat tenim l'edifici aquell, l'Equitativa, és?
Equitativa, sí, és la matrona de l'Equitat, i també doncs, és una obra que també doncs, no és igual, però doncs, també hi ha els edificis de Barcelona. En fi, és que clar, l'obra del pare és molt grandiosa i molt extensa, no solament aquí la comarca, que està ple, sinó de no, tota Catalunya i fora.
L'Equitativa és equi, igualtat, no? Equitatiu, no? Després sí. Tenim la Casa Cox.
Casa Cox, al carrer Pere Prat de la Riba, Casa Cox, i després també hi ha el monument al Reus Deportiu, el monument a l'esport, que està dedicat al doctor Domènech, que va ser un dels creadors i impulsors del club esportiu Reus Deportiu.
Vale, això és el que va més o menys, però se pot visitar, amb moltes altres coses. Aleshores, dins de la visita de l'exposició actual del Museu d'Art i Història, quins aspectes consideres que són molt importants per aconsellar aquesta visita tan interessant com és sobretot l'escultura, el món de l'escultura, la construcció del volum, que això ja es fa des dels infants, no? Que per inspirar-los a la creativitat. Què veiem aquí que en aquesta exposició?
Doncs des de les començaments de la seva iniciació, però també, doncs clar, ja va ser la primera exposició doncs, hi havia molts bustos de gent rellevant i això ja va continuar així amb obres després doncs, més significatives demostrant doncs, la Fira de Mostres de la província de Tarragona que es va fer a Reus, doncs, representava tota la província, unes escultures que eren de tamany més enormes i inclús doncs, altes dignataris, fins que clar, la seva carrera doncs, professional el porta al Marroc, el porta a l'Àfrica, hi ha obra a Amèrica, és molt extensa i allí hi ha una obra molt interessant perquè a més de ser figurativa, que ja no es veu, sinó a més és etnològica i clar, la col·lecció africana doncs, té molt de relleu, inclús hi ha una pel·lícula que es veu tot el procés de l'obra per comprendre la tècnica de l'escultura. És molt adient per la canalla, pels instituts, per tothom, entitats que vulguin visitar-ho, doncs,
de poder-los
rebre i d'explicar-los.
Els instituts se poden fer visites organitzades, i això. Els dissabtes se poden fer visites en família, perquè en aquest cas doncs, el dia 6 de novembre va ser un exemple no?, de visita en família, no?, que es pot fer amb els pares, mares, avis i àvies i els fills i filles, unets i netes, que és una mica doncs, veure l'aspecte tot de lo que és l'art i com l'art neix al cor dels infants, en aquest cas un infant com va ser el seu pare en el seu moment, no?, que es va anar inspirant i a poc Gener és una obra de dos mons, ja es diu el títol així, en dos mons, el món africà, el món europeu. El món africà és una de descoberta de la cultura africana, no? Reflexa molt, i fins i tot amb altres aspectes, no? En dibuixos, amb les formes, no? Aquesta recuperació o memòria dels trets africans, no? De les indígenes, de les tribus. A més, el teu pare té un reconeixement allà, t'ha dedicat uns instituts, unes obres, no? Allà a Guinea Equatorial, no?
L'Institut Politècnic té el porta el seu nom, però el més important també és la concessió de la medalla de la mèrit artístic que se li concedeix al govern de la Guinea, inclús doncs, la invitació que va fer l'excel·lència del president a la família, que es va tenir l'ocasió d'anar allà i vam rebre un homenatge pues, impressionant i se li va també concedir en vida la medalla de l'Ordre de la Independència. A més, també hi ha la Mare de Déu Visila, que està en una muntanya al Pico de Sant Isabel, i aquesta porta la benedicció del Sant Pare quan visita aquest continent i doncs, està proclamada de rang universal.
Molt bé. Llavors, a veure, en relació a la comarca del Priorat, l'obra de Modest Gené també és present aquí a la comarca. Ens pots dir, per recordar una mica, els llocs que es poden visitar i podem trobar l'obra de Modest Gené?
Pues aquí solament doncs, hi ha diverses coses, com per exemple a Poboleda, el Sant Pere Apòstol, que està a l'altar major, o Marçà, la Mare Déu de les Malalties, la patrona de Marçà, que va estar a l'altar major, però ara actualment la porten en professor i és doncs, a l'església, però no està a l'altar major. El que passa que, per ser Modest Gené, doncs, clar, li tenen molt d'estima. A Marçà hem estat en molt diferents actes d'homenatge, s'ha passat la pel·lícula biogràfica del senyor Esball, el senyor Saludes, que és Premi Ciutat de Reus, per cert. També a Marçà també es va fer una dolorosa que portaven les mínimes, i aquesta dolorosa, després dels anys, a començament dels 50, doncs ja no la van portar més en professor, i inclús doncs, pot ser que algun dia surti perquè no està a l'església. Precisament, Vida Creixent va fer una gran visita per la Sony i van visitar Marçà expressament per veure aquesta obra de Modest Gené, que això ja passa més d'una vegada, que hi ha grups d'excursionisme que doncs clar, fan visites i procuren anar a puestos que hi hagi obra. A Porrera, a Sant Josep, amb el nen Jesús, aquest està en un altar lateral i doncs, tampoc no cal parlar d'obres religioses. També a Vilella Alta té el relleu del senyor Ramon Vinyes i Vinyes, que és el gran pintor que és tan important. Nasqué al carrer Major.
A l'Hospital de Reus, precisament, una exposició molt important que es conserva dins dels arxius de l'Hospital de Reus.
Van fer un homenatge molt merescut i ell va estar molt emocionat i tot això va promoure el pare. A Móra la Nova, per exemple, Sant Joan Baptista, l'altar major de l'església, va estar fins als anys 70. Després aquesta imatge doncs, la van treure de l'altar major. però també hi ha un altar que és Nostra Senyora de Montserrat, i a Margalef, Margalef del Montsant, amb aquest Sant Miquel, l'altar major, i la Santa Teresa de Jesús, i també va fer un relleu de la fugida d'Egipte de la Sagrada Família, altars laterals, i en fi, ell, a Margalef se va fer la trobada fa 2 anys de la gent gran, i es va fer l'acte central homenatge amb ell, que Saradà i la Rosa Bessó, l'escultora que porta la tesi, doncs van fer una xerrada, van presentar l'obra. És que sempre hem estat d'homenatges i molt estimat, i també, doncs, no sé, per les rodalies està l'Argentera, o Escornalbou, o el retaule de Poblet, o, en fi, és que hi ha una etcètera molt enorme. Inclús hi ha puestos que ja posen les plaques als costats dels altars, que posen obra de Modest Gené, com l'Aleixà, o Lleida, o Reus, que hi ha molts puestos que ja ho posen. I a l'hotel culturals, doncs, podríem anar, doncs, a fer una xerrada, a presentar la biografia. Estem oberts a el que convingui, doncs, amb molt de gust.
Per acabar, doncs, primer, la disposició de la família, també la disposició del Centre d'Estudis i de l'Institut d'Estudis Saradà i Centre d'Estudis del Priorat. També aquí, el 30 d'octubre passat, a Marçà, vam col·laborar. També, doncs, invitar a tots i totes també una visita en família al Museu d'Art i Història de Reus, que durà a terme fins al mes de gener o febrer, ja serà, no?, que dura l'exposició.
La possibilitat de que s'allargui perquè està molt visitada, inclús allí hi ha un llibre d'honor per poder, doncs, fer una impressió. També es visita Ara toca festa, que és una exposició que hi ha els caps grossos, els nanos de Reus, que són fets de Modest Gené des del 47, i doncs aquesta exposició està molt ben presentada, va ser organitzada i, pel comissari del senyor Joan Abelló, però, clar, la senyora consellera de l'àrea de cultura, l'Emport Pont, i l'Ajuntament, amb el senyor alcalde, doncs van ser al costat amb moltes autoritats i molta gent present, que el dia de la inauguració, doncs, com aquell que diu, la gent estava al carrer perquè hi havia una aglomeració impressionant de veure aquesta obra i sobretot de fer caliu i l'homenatge que, doncs, les pares, doncs, en far, tothom coneix i es mereixia.
Doncs bé, doncs per acabar, simplement recordar que la família Modest Gené, l'Institut d'Estudis Saradà i també, doncs, també estem a disposició de qualsevol associació de pares i de mares, com també es pot visitar fins al mes de febrer aquesta exposició al Museu Art i Història de Reus. Moltes gràcies, es pot fer en visita en família perquè els dissabtes al matí és la visita totalment gratuïta. Molt bé, Mari Carme Modest Gené, filla Modest Gené, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per donar el teu testimoni. Moltes gràcies.
En nom de la família, molt agraïda. Bona tarda.
Iniciatives a nivell al voltant de la cultura, de la ciència i de la natura. Aquí hi ha associacions, persones, tot allò que suposi en tirar endavant Priorem Priorat. Bé, aquí, en aquest programa Priorem Priorat, estem fent sobretot iniciatives que tenen involucrada persones inquietes en el món de la cultura, de la societat, que volen canviar els problemes i donar resposta a les necessitats de la gent, de la nostra comarca, que investiguen el cooperativisme, que investiguen qualsevol tema que pugui tenir interès general i públic. Aquí, a Priorem Priorat, el tercer dissabte de cada mes, a partir de les 4 de la tarda. Aquí seguim amb més qüestions al voltant de lo que es pot fer en família, visites en família. Tenim, per exemple, el cas del proper 25 de novembre, el proper 25 de novembre, que es podrà visitar en família la sala infantil de la Biblioteca Pública Saradell de Catalunya, i un present, Josep Maria Ferran, farem un taller al voltant com a nens i nenes a partir dels 3 anys, com es poden treballar el consum, com poden demanar les joguines que es poden fer dur a terme a les festes de Nadal, festes que poden ser de diverses maneres, com el Papà Noel, el Cagaltio, els Reis. Tot això el proper 25 de novembre a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública de Tarragona. Una altra activitat que podem fer de visita en família, la Fira de l'Oli Baronia de Cabassers, el proper 6 de desembre a partir de les 10 del matí. A partir de les 10 del matí, experiències al camp, visita del molí de l'oli, com es fan les, de Som Sabada, les olives a l'oli, Tastets al voltant del pa torrat amb oli de diverses categories, oli d'oliva normal, oli d'oliva ecològica, mostres artesanes i gastronòmiques, els camins de la creativitat, un taller al Museu Municipal, també visites guiades sobre arqueologia, el retaule gòtic, dinar gratuït amb beguda típica, el vi típic del vi Baronia de Cabassers, i presentació a la tarda, a les 6 de la tarda, de l'Institut Clarà, i la música i ball amb discoteca mòbil. Tot això el 6 de desembre, a partir de les 10 del matí, tot el dia, una visita en família a Cabassers, al Priorat. I estem arribant a la recta final de Priorem Priorat. Tenim també amb nosaltres una altra notícia. El proper 11 de desembre, dissabte 11 de desembre, a Bellmunt del Priorat, una trobada de persones, entitats, famílies i mitjans de comunicació al voltant de lo que és la convivència i la conservació del nostre patrimoni. Convivència a la societat i la convivència a casa. Aquí podran parlar, es podrà comentar temes i es parlen de qüestions que preocupen els pares i les mares i les famílies. Així també es podrà passar tot el dia a les atencions dels serveis que hi ha en el poble, del Bellmunt del Priorat, i també la visita optativa del museu, i les mines de Bellmunt. Museu i mines de Bellmunt, un lloc indret típic d'aquest poble i també un lloc singular dins de la comarca del Priorat. Això serà l'11 de desembre a partir de les 11 del matí a Bellmunt del Priorat. També seguim activitats que donem a terme tot seguit i que farem un resum. També hem de dir, a nivell de gravacions d'activitats dutes aquí a la comarca, tenim, en aquest cas, la creació d'Ahir i Demà, un grup de treball al voltant del dolor que suposa actuacions en la ciutadania al nostre voltant. Estem aquí a Cabassers avui, dia 3 d'octubre, en celebració d'aquest curs, d'aquesta memòria històrica, i estem aquí amb el fent ja la síntesi d'aquesta jornada de reflexió de la memòria històrica de la comarca del Priorat. Josep Maria Tillo, ens pots dir en síntesi el que t'ha significat poder participar aquí a Cabassers amb aquesta jornada?
Bé, donada la gran participació que ha tingut tot el públic assistent, m'ha ajudat molt perquè hem pogut identificar molts elements psicològics que encara perduren avui en dia i que possiblement poden tenir a veure amb l'estil educatiu i amb les vivències que s'han viscut durant tots els anys de la postguerra i la dictadura.
Que són pràcticament 70 anys des de llavors, aleshores. Llavors avui hem estat aquí en aquesta jornada, han sortit anècdotes, per exemple, de la mort de la Corbatera. També hem estat al Museu Montagut, on Miquel Montagut també va ser comissari de recuperació de les obres d'art als anys 40, a Granollers, i director del Museu de Granollers. També dins de les anècdotes del debat ens ha parlat de com es va decidir fer el cine de la societat recreativa, casos molt concrets de veïns, víctimes que han passat aquí. També hem vist, també hem escoltat i compartit. Sempre a vegades busquem a la societat culpables, bàndols, abans hi havia bàndols als pobles, després dretes i esquerres, ara ho paguen més els immigrants. També hem parlat a què és degut a les reticències que té la gent a parlar d'aquests d'educació, de cultura i també de la història, de la memòria històrica, que és un tema molt important i que la gent té por, té una reticència a parlar. També hem parlat de tics que ens queden, parlar de dol, parlar del català, per exemple, també ha sortit el tema del català, no? També el tema d'uns, a vegades d'uns que fan i posen l'IVA, després no el volen pagar l'IVA, no? No? En aquest sentit. Bueno, llavors, en resum, quina impressió t'aportes d'aquestes xerrades que dus a terme, que van fer al Lloar, vas estar a Bellmunt i també avui a Cabassers?
La impressió que m'emporto és que, si bé hi ha molta gent que participa, encara hi ha unes certes resistències i una certa inèrcia a parlar obertament del que va succeir durant la postguerra i durant tot la Guerra Civil i tots els anys de dictadura. Encara hi ha una mica de por a parlar obertament d'aquest tema i és una cosa en la que m'agradaria continuar treballant perquè aquesta por cada vegada fos més petita i més desapareixent.
Per la teva part, també del grup, perquè avui se crearà o se crea el grup ahir i demà, que és parlar de coses de l'ahir per millorar de cara al demà, perquè un dels temes que s'ha dit avui, com també surten a tots els museus de la memòria històrica, que és aquella experiència que va passar al segle XX, que no torni a passar, i sobretot que les nostres nens i nenes, nois i noies, adolescents, tinguin aquesta consciència, aquesta sensibilitat de lo que va passar al segle XX, que va ser un segle XX molt, molt cruel i que realment això ho podem evitar des de la participació de la ciutadania, la democràcia, amb la crítica, amb els comentaris, en saber votar, en saber participar en les eleccions, etc. Per la teva part, què t'ha semblat?
Home, jo crec que és la primera llavor que es posa, ara de créixer la planta, però jo et parlaré d'una cosa. Si hi hagués una altra cosa d'aquesta característica que s'ha fet aquí al poble, i aquí no es morís ningú.
Bé, a partir d'aquestes entrevistes que va passar el passat dia 3 d'octubre, en el qual se va crear el grup de treball d'ahir i demà, al voltant de tot allò, el procés de dol, el que és la importància del diàleg per terra a fora, totes les qüestions de, fins i tot de víctimes, de crisis, víctimes de guerra civil, del que sigui. No? També, doncs bé, per acabar, ja acabem aquí el programa. Aquí, recomano recordar que el proper 6 de desembre, a partir de les 10 del matí, la Fira d'Oli Baronia de Cabassé, és una trobada en família. També el dia 11 a Bellmunt del Priorat. A les 11 també, el dia 11 de desembre, a les 11 del matí. En aquest dia es parlarà sobre la creació d'un banc de recursos i de persones disponibles a fer, a intercanviar, a fer xerrades, a compartir, com avui hem vingut avui aquí, en Pere Audi, un historiador i un mestre de la comarca disponible a parlar sobre els seus treballs sobre el cooperativisme. Aquest dia, l'11 de desembre, farem un recull, siguin les persones presents o no, perquè molts ja s'han manifestat que estan d'acord amb aquest banc de recursos i aquests cents de persones que encara viuen i tenen memòria històrica i recorden el segle XX, aquest segle XX que s'està marxant perquè cada dia es estan desapareixent aquests testimonis vius. I res més, hi haurà ofertes el dia 11 de desembre a Bellmunt del Priorat, ofertes a associacions, xerrades, a tallers, tot allò que sigui per millorar la convivència a casa. Un suport a les famílies, un suport que és la resposta, no sols resposta, sinó que és una necessitat, però que ho contempla la Llei d'Educació de Catalunya. Res més, fins a la setmana de tercera del mes de desembre, que serà exactament el dia 18. El dia 18, aquí a les 4 de la tarda, amb vosaltres, aquesta cita d'una hora mensual, Priorem Priorat, al servei de la ciutadania de la comarca del Priorat. Esperem el 18 de desembre a les 4 de la tarda aquí a Priorem Priorat. Bon cap de setmana i que totes aquestes activitats i aquells que us estan seguint, aquells que us sentiu adherits o us voleu subscriure, podeu fer-ho escrivint a info@educrea.cat. Us atendrem, us informarem i estarem en contacte. Fins al tercer dissabte de cada mes, el dia 18 de desembre, a les 4 de la tarda. Moltes gràcies i bon cap de setmana. Curse me, stop, but you know.